Són les 8, bon dia.
Bon dia per l'ambient canviant amb temperatures a l'alça.
Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 13 de desembre del 2022. Escolteu el Supermatí a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal, un dia en què mantindrem la sensació de fred a la comarca perquè podrem veure poca estona de sol, però no farà tanta fred com el cap de setmana. Ara mateix tenim entre 7 i 8 graus arreu de la comarca. De seguida obrim l'informatiu d'aquest Supermatí, un informatiu en què explicarem un estudi molt interessant que s'ha fet a la Bisbal i que demostra que els treballadors públics que treballen a la Bisbal generen cada any 536 tones de CO2 anuals, cada any, 536 tones. És un estudi que s'ha fet amb 550 treballadors públics. De seguida l'ampliarem. Parlarem d'algunes previsions pel que fa també al transport aeri a casa nostra les properes setmanes, perquè hi haurà vaga d'Aena a l'aeroport de Girona, i també tenim noves dades sobre el funcionament d'aquest aeroport, que frega el 1,3 milions de passatgers, però encara està un 31% per sota de les xifres prepandèmia. També parlarem del Consell de la Gent Gran de Palafrugell, que celebra més de 25 anys, i explicarem quin nou fons ha entrat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell, el fons d'Eusebi, Fina i Girbau. Molt interessant, i de seguida l'explicarem.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
En un Supermatí en què parlarem del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, parlarem amb Josep Genís, membre de l'organització del Pessebre, perquè ens expliqui alguns detalls de l'edició d'enguany, que esperem ja torni a la normalitat 100%. També parlarem de llibres, com cada dimarts, amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Ara saludem els periodistes que ens acompanyaran avui en aquesta informativa, amb la Maria Alzira, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Gerard Escaig.
Bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Els treballadors públics amb seu a la Bisbal generen 536 tones de CO2 anuals.
Aquestes xifres són el resultat de l'anàlisi de les enquestes de mobilitat fetes a 550 treballadors públics ubicats a la Bisbal d'Empordà, del Consell Comarcal del Baix Empordà, de l'Ajuntament de la Bisbal, jutjats i professors de l'IES, la Bisbal.
De seguida ens expliques tots els detalls, Gerard, perquè volem conèixer les característiques d'aquest estudi, també què significa que es generin 536 tones de CO2 anuals, que 550 persones, que de fet algunes viuran a la Bisbal, però segurament la majoria no, i s'hi han de traslladar habitualment amb cotxe. O si tenen molta sort que els coincideix un autobús, però això és molt demanat. Encara pel que fa a mobilitat i pel que fa a l'aeroport de Girona, que frega els 1,3 milions de passatgers, però encara estan un 31% per sota de les xifres prepandèmia.
Segons recull l'estadística d'Aena, la terminal de Vilobí d'Onyà ha tancat aquest novembre rebent 14.434 passatgers. Són el doble dels que hi van passar el mateix mes del 2021, quan s'estaven plenes restriccions per la Covid, però tan sols un terç dels que va rebre el novembre del 2019.
Doncs si heu d'anar en avió i heu d'agafar un avió a l'aeroport de Girona aquestes festes de Nadal, tingueu en compte que s'han anunciat diverses jornades de vaga durant aquestes festes.
Els treballadors de les empreses del grup Aena han anunciat diverses jornades de vaga durant les festes de Nadal. Entre els aeroports afectats hi ha el de Girona Costa Brava o el de Barcelona al Prat. La plantilla reclama recuperar la paga de productivitat pendent del 2020.
Tastos és la xifra que s'ha servit aquest cap de setmana i aquest pont passat a la Fira del Vi Costa Brava, que s'ha celebrat a Palafrugell. Ferran.
La bòbila de Palafrugell va acollir els passats 8, 9 i 10 de desembre l'edició d'enguany de la Fira del Vi Costa Brava, esdeveniment organitzat per la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, que va recollir el testimoni de les 40 edicions passades de la Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava.
Aquest cap de setmana el Consell de la Gent Gran també ha celebrat més de 25 anys de servei.
Va néixer l'any 1996 amb l'objectiu de conèixer les inquietuds, els projectes i les expectatives de futur de la gent gran, però al mateix temps esdevenir un interlocutor amb les administracions. Per celebrar-ho, recentment s'ha publicat el llibre Consell de la Gent Gran de Palafrugell, més de 25 anys de servei, escrit pel periodista Lluís Poch.
I no marxem de Palafrugell. perquè els besnets d'Eusebi Fina i Girbau cedeixen el seu fons a l'Arxiu Municipal.
Els germans Rosa Trias, que són Xeixa, Elisabet, Helena i Eduard, van fer donació del fons documental a Eusebi Fina Girbau i família a l'Ajuntament de Palafrugell. Aquest conté la documentació reunida principalment per a Eusebi Fina i Girbau, besavi dels donants, com a resultat de la seva activitat professional i intel·lectual, i també els documents produïts per algun membre de la seva família.
I ara, notícies esportives. De fet, una notícia o dues notícies esportives, i que les dues fan referència a Palamós. Per començar, que l'equip palamosí Ocean Cats ha iniciat el repte de creuar l'oceà Atlàntic a rem, Maria.
L'equip palamosí és l'únic participant de l'estat espanyol a la regata Tiles Care Whiskey Atlantic Challenge, que compta amb un total de 43 tripulacions representants de 17 països.
I Palamós està impulsant l'escola esportiva municipal, Eugènia.
Volen poder millorar el desenvolupament motriu integral dels nens i nenes del municipi a través de l'adquisició de les habilitats motrius bàsiques, els valors i competències relacionats amb el seu cos i també la seva activitat motora.
Les 8 i 6 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vila. Bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que ens espera avui?
Dimarts, que comença amb matí fred, amb temperatures molt semblants a les d'ahir dilluns a la comarca. El termòmetre tindrà una amplitud que anirà dels 4-5 graus mínims als 15 màxims. Avui mantindrem la sensació de fred a la comarca perquè podrem veure poca estona el sol. Tot i això, no farà tanta fred com el cap de setmana. Dividirem el dia en dues parts diferenciades, el matí i les primeres hores, que ens està acabant de passar el sistema frontal d'ahir, que amb prou feines va donar pluja a la comarca, i la tarda, que ens afectarà una nova línia d'inestabilitat, novament amb poca afectació al Baix Empordà. L'evolució del cel ens portarà el matí amb núvols baixos i la tarda, que es taparà amb consonància l'arribada del nou front, i que no seria descartable que ens donés algun ruixat poc important.
Quan són les 8 i 7 minuts, expliquem notícies que estan passant més enllà del Baix Empordà. Per exemple, que el PSOE i Esquerra Republicana han arribat a un acord per rebaixar les penes del delicte de malversació de diners públics quan no hi hagi ànim de lucre o enriquiment personal. Actualment, el Codi Penal no especifica aquesta voluntat d'enriquiment personal o a un tercer, i els delictes van dels 2 als 12 anys de presó. Ara, en canvi, es vol que l'ànim de lucre marqui la gravetat del delicte. Hi hauria 3 tipus diferents de malversació. Un, si la persona s'embutxaca diners, ell mateix o un tercer, les penes es mantenen igual, dels 2 als 12 anys de presó. Si no hi ha ànim de lucre i els diners es destinen a un ús privat, les penes aniran dels 6 mesos als 3 anys de presó. I si no hi ha ànim de lucre i els diners es desvien a una finalitat pública diferent del que estava prevista, les penes de presó anirien dels 1 als 4 anys. Esquerra Republicana considera que les persones encausades per l'1 d'octubre entrarien en la categoria que no els permetria o que no haurien d'entrar a la presó. Per la seva banda, Esquerra Republicana ahir mateix també va proposar les condicions per a un referèndum pactat. Va fixar un mínim del 55% de vots perquè guanyi el sí. Així ho diu la ponència política que preveu aprovar el Congrés del partit el mes de gener. Xavier Trias torna a la política i serà el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia a les eleccions de Barcelona del 2023. Ho ha anunciat oficialment aquest dimarts al matí a través d'un tuit, amb un vídeo en què assegura que es presenta després de meditar-ho a consciència i que, segons diu, molta gent li hagi demanat. Escoltem-lo.
És veritat. Com potser ja us haurà arribat, finalment faig el pas. He decidit presentar-me a les eleccions a l'alcaldia de Barcelona. Molta gent m'ho ha demanat en els darrers mesos i ho he meditat a consciència.
D'aquesta manera, Xavier Trias fa l'anunci i assegura i deixa clar que serà el rival d'Ada Colau a les eleccions municipals del 2023. Més notícies, tornem a Madrid, perquè s'ha tombat l'esmena del PSOE a la llei trans, que incluïa l'autorització judicial fins als 16 anys. La llei s'ha aprovat a la Comissió d'Igualtat del Congrés i contempla que només calgui aval judicial per canviar de sexe entre els 12 i els 14 anys, com proposava la ministra Montero. Una dona de 90 anys es llicencia 71 anys després de matricular-se. Atenció a això, es diu Joyce Defoe, té 9 fills, 17 nets i 24 besnets, i viu en una residència al poble de Geneseo. Als 90 anys, aquest diumenge, es va llicenciar a la Northern Illinois University 71 anys després d'haver-s'hi matriculat. A la cerimònia de graduació, de Font va pujar a l'escenari per recollir el títol d'Estudis Generals, una carrera en què hi ha matèries d'humanitats i de ciència, i va animar la gent a no deixar mai d'aprendre i a ser constants en els seus objectius. Per tant, doncs felicitem a la Joyce per haver aconseguit els 71 anys aquesta carrera universitària. Les 8 i 10 minuts. Avui el comentari del dia aquí al Supermatí, quan això, com dèiem, són les 8 i 10 minuts, ens l'envia l'exconsellera Dolors Bassa.
Aquest mes de desembre és ple de dies especials, dies de festa i laborals combinats. Molts dies ens llevem com a dilluns, l'endemà de la festa, o com a divendres, vigília de festa. I això ens permet aprofitar per gaudir més de la família, de les compres de regals, de les visites a llocs de llums o mercats nadalencs, més que altres mesos de l'any. Tots són llocs d'ebullici, d'entorn festiu, i és bo gaudir-ne. En diuen viure l'esperit nadalenc en família. Però no podem oblidar que qualsevol visita ens transmet sensacions i genera sentiments. Un lloc mancant, sigui paisatgístic o sigui de cultura popular, ens quedarà a la retina, a la memòria per sempre més. I tothom sap que l'encant dels llocs i els indrets és un concepte subjectiu i de molt mal definir. Depèn dels gustos de cadascú i de l'experiència que hi passem en aquell instant. Per això, escollim a cada moment el que és essencial. I quan el bullici ja ens acapari i el descans se'ns imposi, sempre ens queda els encants del lloc del nostre Empordà. Des d'una pujada al fotogènic Montgrí, el bisbe mort, com va deixar notat mossèn Cinto Verdaguer, amb els seus corriols sinuosos, i el castell al capdamunt, que ens permet gaudir d'una vista espectacular de les més imponents del Baix Empordà. O una visita al casc històric de Pals, aixecat en el turó, envoltat de planes antigament pantanoses. Potser per veure el magnífic pessebre vivent que representen els seus habitants, o simplement per des del mirador de la zona més elevada gaudir de les vistes panoràmiques del mar, del Canigó i l'Albera. O arribar-nos a Ullastret per admirar les seves muralles o els carrerons estrets o amb Monells, amb racons insospitat que el fan per si mateix tot el poble un monument que amb les gavarres de fons té gust de pessebre empordanès. Sigui el que sigui el que fem o visitem durant aquestes festes, ens adonarem que els indrets tenen encant perquè cadascú busca l'encant de cada lloc en si mateix. Gaudir de l'esperit nadalenc és també viure amb satisfacció el nostre entorn.
Gràcies, Dolors Bassa. 2 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Obrim l'informatiu del Supermatí. Fa un any es va convocar la primera reunió de la taula de la mobilitat del Baix Empordà amb el compromís de treballar per una millora de la mobilitat a la comarca. I dins del programa Baix Empordà Dinamitza es va incloure la creació d'un pla de desplaçaments dels treballadors públics de la Bisbal d'Empordà. I aquest pla ara ha demostrat que hi ha 550 treballadors públics a la Bisbal que generen cada any 532 tones de CO2. Gerard Escaig.
El Consell Comarcal ja té més de 200 treballadors, però es va creure oportú incloure la resta de treballadors que fan aproximadament els mateixos horaris i tenen la seu pròxima, sumant també els estudiants de batxillerat que ja no estan inclosos en el transport escolar. Aquest document ha fet visible els hàbits que tenim actualment a la comarca. Cada treballador va a la feina amb el seu cotxe particular i fins i tot persones que resideixen a la mateixa ciutat, el que suposa impacte ambiental molt important.
També s'ha fet palès la manca de transport públic o el seu elevat preu, que no hi ha xarxa de bicicletes ni aparcament segurs per bicicletes o que no hi ha eines per compartir cotxes. Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi.
Per al conseller comarcal de l'àrea, Marc Calvet, aquest estudi posa sobre la taula la importància de posar-se a treballar totes les administracions pertinents per facilitar el canvi de mobilitat dels treballadors per millorar la qualitat de vida. Això és el que deia Marc Albert, que també assegura que disminuir l'impacte en les emissions de CO2 i a la vegada donar oportunitats d'accedir a llocs de treball sense la necessitat de disposar d'un vehicle particular és una de les coses que és clau per a aquest mandat. La redacció del pla de desplaçaments ha estat contractat per l'àrea de sostenibilitat i acció climàtica del Consell Comarcal del Baix Empordà.
L'aeroport de Girona frega els 1,3 milions de passatgers, però encara està un 31% per sota de les xifres prepandèmia. Segons l'estadística d'Aena, la terminal de Vilobí d'Onyar, l'aeroport de Girona-Costa Brava, ha tancat el novembre rebent 14.434 passatgers. Són els dobles del mateix mes del 2021, quan s'estaven plenes restriccions per la Covid, però tan sols un terç dels que va rebre el novembre del 2019, Maria.
La immensa majoria d'aquests passatgers, en concret 14.014, han agafat vols internacionals i molts d'ells ho han fet amb seients de l'aerolínia de baix cost Ryanair. Al novembre, les rutes que han tingut més passatgers han estat les de Pisa, Karlovke, Baden-Baden, Cracòvia i Londres-Stansted. Pel que fa a operacions, l'aeroport ha tancat el novembre amb 1.194 moviments d'aeronaus i pel que fa a mercaderies, aquest novembre, des de Vilobí d'Onyar, se n'han mogut 8 tones. L'estadística d'Aena també permet veure quina ha estat l'evolució de l'aeroport de Girona durant l'acumulat de l'any. Entre gener i novembre, la terminal de Vilobí d'Onyar gairebé ha fregat els 1,3 milions de passatgers. En comparació amb el mateix període del 2019, la xifra encara està un 31,4% per sota del que es van registrar aleshores.
Però també han augmentat el nombre d'operacions.
Si bé els passatgers d'aquest 2022 encara estan per sota dels del 2019, allò que sí que s'ha recuperat són les operacions. Entre el gener i el novembre, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha operat 20.209 aterratges i enlairaments. Si això es compara amb l'any passat, són un 61,4% més. I si es tira enrere en el calendari i es posen en relació amb els tres primers trimestres de 2019, són un 17% més. Per últim, entre el gener i el novembre, des de la terminal de Vilobí d'Onyar, s'han mogut 115,77 tones de mercaderies.
No deixem de parlar d'Aena i de l'aeroport de Girona. Perquè, atenció, si heu d'agafar un vol a aquestes festes de Nadal, els treballadors d'Aena, l'empresa que gestiona gran part dels aeroports de l'Estat, han anunciat diverses jornades de vaga. Unes jornades que afectaran diferents aeroports de Catalunya, com, precisament, el Girona-Costa Brava.
El sindicat Comissions Obreres, amb representació majoritària a Aena, registrarà aquesta setmana 6 jornades d'aturada, el 22, 23, 30 i 31 de desembre i el 6 i 8 de gener. Comissions Obreres exigeix recuperar la paga de productivitat pendent del 2020, tot recalcant que el trànsit aeri ha tornat als nivells pre-Covid. En un comunicat, Comissions Obreres retreu al Ministeri de Transports i les empreses del grup que mostrin bones paraules, però no s'estiguin materialitzant l'acord per recuperar la paga de productivitat. El sindicat recorda que ja va amenaçar en fer vaga durant el pont de la Puríssima, una aturada que, finalment, van descartar pel compromís al Ministeri de resoldre el conflicte. Per la seva part, fonts d'Aena apunten que els 10 propers dies seguiran les converses amb els representants dels treballadors i del govern espanyol per arribar a un acord. A Catalunya hi haurà jornades de vaga als aeroports de Girona-Costa Brava, Barcelona-El Prat i a l'aeroport de Reus.
La bòbila de Palafrugell ha acollit el pont passat, l'edició d'enguany de la Fira del Vi Costa Brava, esdeveniment organitzat per la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, que va recollir el testimoni de les 40 edicions de la Fira de Vins i Caves Catalunya a la Costa Brava. Ferran Castelló.
Pel que fa a l'oferta enogastronòmica, s'hi van poder tastar un centenar de referències de vins i escumosos d'una seixantena de cellers de tots els territoris vitivinícoles catalans, amb especial pes dels vins de la D.O. Empordà. També hi havia disponibles les opcions de degustar una taula amb quatre formatges catalans, així com una dotzena de plats, quatre de diferents cada dia elaborats pel col·lectiu de restauradors Cuina de l'Empordanet. Al llarg dels 3 dies d'activitat es van servir uns 2.000 tastos de vins, 300 taules de formatges i 500 tastets gastronòmics de la cuina de l'Empordanet. La Fira del Vi Costa Brava arribava aquest 2022 amb una gran novetat, la programació de nou tallers i tastos temàtics guiats diferents a l'espai enogastronòmic, repartit al llarg dels 3 dies. Més de 250 persones van exaurir totes les places disponibles a les sessions. Van ser dos tallers infantils, a càrrec de Quim Caselles, un tast de vins i formatges amb Àlex Peiró i Toni Jerez, un de vins artesanals del celler RIM, un maridatge de la Llotja a la Cuina amb Tomàs Brull i Laia Cané, un tast de productes del celler Ugues de Batlle i la marca de fetge gras Coll Verd, un de vins de la finca del celler Peralada, un tast de vins del Baix Empordà guiat per Clara Antúnez i una sessió sobre arrossos i vins de Pals amb els restaurants Esportal i el celler Mageli. L'objectiu principal de la Fira del Vi Costa Brava era donar a conèixer la riquesa vinícola de Catalunya amb la presència de totes les diverses DO catalanes, tant el públic local com els visitants, que van passar el pont de desembre a la Costa Brava. També dinamitzar el territori en els aspectes turístic i econòmic fora de la temporada més habitual.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. El Consell de la Gent Gran de Palafrugell ha celebrat més de 25 anys de servei. Va néixer l'any 1996 amb l'objectiu de conèixer les inquietuds, els projectes i les expectatives de futur de la gent gran, però al mateix temps també convertir-se en un interlocutor amb les administracions.
Per celebrar-ho, recentment s'ha publicat el llibre Consell de la Gent Gran de Palafrugell, més de 25 anys de servei, escrit pel periodista Lluís Poc. Tomàs Ferrer, el president de l'entitat, explica a Ràdio Palafrugell que el camí per escriure'l no ha estat fàcil, ja que es va veure afectat per la pandèmia.
Quan varen poder tornar a aixecar el cap, varen tenir, com aquell qui diu, en Lluís i nosaltres, sobretot en Lluís, tornar a començar. És clar, s'ha fet un procés llarg.
Aquesta publicació repassa la trajectòria de l'entitat des dels seus inicis, abans que fos el Consell actual.
Els ajuntaments democràtics varen venir a exigir un local per reunir-se la gent gran. Perquè, és clar, no hi havia res. Casualment el regidor era jo, llavors. Varen aconseguir el local i, bueno, van iniciar un procés que jo estic segur que ells no es pensaven que arribés fins aquí. Després, això era l'associació de gent gran, penso que en deien, i llavors es va constituir ja més endavant el Consell de la Gent Gran, i hi havia Jaume Guas, el doctor Cendra, en Girbal.
També es recuperen anècdotes, es repassen les excursions i viatges de tots aquests anys amb nombroses fotografies. Ferrer agraeix a totes les persones i entitats que han cedit imatges.
L'arxiu ens ha ajudat, l'arxiu municipal, en Lluís Maimí ha posat el seu arxiu a disposició, en Paco Dalmau, llavors també, bueno, el Consell, també el nostre arxiu també l'ha pogut remenar.
S'ha buscat que la portada tingui el logotip que va fer Rodolfo Candelaria per recordar-lo.
En aquests anys el Consell ha batllat pels interessos de la gent gran.
Per exemple, s'ha millorat la seva assistència sanitària i la mobilitat. Ferrer destaca que es va impulsar la construcció de Palafrugell Gent Gran, entre altres.
Van passar moltes coses. Es va fer pressió per aconseguir que els anàlisis es fessin a Palamós, es va aconseguir. Es va apretar per fer Palafrugell Gent Gran, l'edifici aquell, també es va aconseguir. O sigui, el Consell va anar aconseguint moltes coses en aquests 25 anys.
Des de l'any 2018 es disposa del nou espai del Consell de la Gent Gran a l'espai social La Pedrera. Ferrer remarca que és un local molt digne i que l'Ajuntament els ha ajudat a equipar-lo en aquests anys. Allà s'hi organitzen diverses activitats, entre elles concerts, excursions i classes d'informàtica. Aquestes activitats són gratuïtes, exceptuant les sortides.
Totes les activitats són de franc perquè es fan voluntariat. O sigui, les classes d'informàtica ens les fa Josep Montseny, que, bueno, que té molta experiència com a mestre i s'ha jubilat. Llavors fem, d'acord amb joventut, ens venen uns nois a ajudar-nos a fer classes de mòbil, per utilitzar el mòbil. Es fa una secció de puntes del boixet, també hi ha cantades de maneres i estem intentant muntar unes sortides caminant.
Doncs això, caminant no és a rem. L'equip Palamosí Oixancats ha iniciat el repte de creuar l'oceà Atlàntic a rem. L'equip Palamosí és l'únic participant de l'estat espanyol a la regata Talisker Whisky Atlantic Challenge, que compta amb un total de 43 tripulacions representants de 17 països.
L'equip de rem Palamosí Oixancats ha pres sortida de la regata Talisker Whisky Atlantic Challenge, iniciant el repte de creuar l'oceà Atlàntic amb una embarcació d'uns 6 metres d'eslora i fer-ho únicament amb la força dels seus braços per impulsar-se a rem. Es tracta d'un recorregut de 5.000 quilòmetres que separa el port de Sant Sebastià de la Gomera, d'on ha sortit avui aquesta prova nàutica i arriba a l'illa de l'antigua Alcarib. Per cobrir aquesta distància es preveu que requereixi aproximadament un període de 30 dies. L'equip de rem OceansCat està format per 4 integrants: Martí Ramírez, de Palamós, Sergi Franc, d'Albons, Quim Planells, de Blanes, i Juanba Romero, de Lorca, que durant tot aquest període de temps es donaran relleus als rems en torns de dues persones cada dues hores. L'embarcació que utilitzen els OceansCat per aconseguir fer la travessa és la Jasmine II, que té una eslora d'uns 7 metres i una mànega de 2. Està dotada amb cabina a proa i a popa, on s'ubiquen els habitacles de la tripulació i la instrumentació electrònica de l'embarcació, amb GPS o ràdio, que reben el subministrament d'energia mitjançant plaques solars.
El repte esportiu que afrontarà l'equip OceansCat inclou conclou un projecte iniciat ara fa 4 anys.
Sí, perquè durant aquest temps han treballat per recollir el finançament necessari per fer-lo possible i s'ha traslladat a la societat la problemàtica que pateixen els mars i els oceans per l'accés de productes d'origen plàstic. Per la consecució d'aquest objectiu, l'equip ha realitzat xerrades divulgatives en escoles i centres que treballen amb discapacitació intel·lectual i reptes esportius extrems, com el de batre el rècord mundial de rem en banc fix en 24 hores, aconseguit per aquest equip durant la realització del Festival Marítim Palamós Terra de Mar 2021. A banda, també les travessies a rem de llarga distància, com la que va unir Palamós amb el municipi agermanat de l'Ametlla de Mar, Tossa de Mar amb l'illa de Mallorca o l'Escala i el Cap de Creus. Durant aquestes navegacions, l'equip palamosí va realitzar mostrejos científics de microplàstics, que posteriorment van ser analitzats per tal de determinar-la la forma, el color i l'abundància d'aquests elements contaminants en aquest àmbit del litoral català, amb la finalitat de poder posar solució al problema en l'origen.
8:26. Palamós impulsa l'escola esportiva municipal. Volen poder millorar el desenvolupament motriu integral dels nens i nenes del municipi a través de l'adquisició d'habilitats motrius bàsiques, els valors i competències relacionats amb el seu cos i la seva activitat motora. En aquest cas, aquest projecte va iniciar-se ara fa uns anys i s'implementarà inicialment als alumnes de segon curs de primària de les escoles del municipi i permetrà a aquests centres educatius complementar la tasca de desenvolupament esportiu que ja realitzen, millorant les capacitats de força i resistència dels alumnes, incidint en la creació d'una àmplia base d'habilitats motrius bàsiques i promocionant els hàbits d'alimentació i activitat física saludable.
Les eines que es desenvolupen amb aquesta iniciativa permeten conèixer les necessitats i potencialitats de cada infant, promoure els valors d'un estil de vida actiu i la reducció del sedentarisme i la predisposició a l'obesitat infantil, realitzant una pràctica multiesportiva d'acord amb el desenvolupament de cada nen o nena, reduint l'especialització esportiva prematura i creant l'adhesió a la pràctica de l'esport a través de la diversió i el desenvolupament integral de la persona. L'escola esportiva municipal s'ha començat a implementar realitzant unes jornades informatives per a les famílies, una formació especialitzada pels mestres i tutors dels alumnes i introduint el projecte dins el marc de les activitats escolars a través de recollida de dades i de la realització de circuits, reptes i jocs.
Finalitzar el curs, les famílies rebran un informe sobre el procés de desenvolupament dels seus fills, el qual podran complementar amb l'assessorament d'especialistes de pediatria del Centre d'Atenció Primària de Palamós.
L'objectiu és iniciar aquesta activitat per les escoles i posteriorment seguir amb les entitats esportives locals, així com les activitats extraescolars que es puguin portar a terme al municipi. Mitjançant aquestes sessions es recullen dades a l'escola, motrius, antropomètriques i metabòliques dels infants i es realitzen sessions de treball neuromuscular integrat durant els escalfaments que tenen lloc en les classes d'educació física.
I acabarem aquest informatiu explicant que els germans Rosa Trias, la Xeixa, l'Elisabet, l'Helena i l'Eduard, han fet la donació del fons documental Eusebi, Fina Girbau i família a l'Ajuntament de Palafrugell.
Aquest conté la documentació reunida principalment per Eusebi, Fina i Girbau, besavi dels donants, com a resultat de la seva activitat professional i intel·lectual, i també els documents produïts per algun membre de la seva família. L'acte de sessió va tenir lloc el dilluns a l'Arxiu Municipal amb la presència dels germans Rosa Trias i de Josep Piferrer, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell. Eusebi Fina i Girbau, nascut el 1857 i que morí el 1932, va ser un jurista palafrugellenc que va exercir com a procurador dels tribunals a Barcelona, ciutat on va morir. Va compaginar l'activitat professional amb la recerca en el camp de la història del dret i de la història en general i amb la creació literària. Malgrat viure i treballar a Barcelona, no es va desvincular mai de Palafrugell i de l'Empordà, com demostren les seves estades d'estiu a Llafranc, nucli que va voler convertir en destinació turística, i la seva contribució a fundar l'Ateneu Empordanès, del qual va ser el primer president. Josep Pla el considerava l'autèntic creador de Llafranc. La documentació donada reflecteix la seva trajectòria professional i intel·lectual. Una part d'aquests documents està molt relacionada amb Llafranc, aporta coneixement d'aquesta població i està formada tant per documents textuals com per gràfics, els quals permeten veure com era Llafranc un segle enrere. És un fons, doncs, voluminós, però també important des del punt de vista de contingut. Completa, en el fons, la documentació relativa a Dolors Vergés i Moreu, la seva esposa, a les filles del matrimoni que van formar tots dos, que són Manuela, Joaquima i Eulàlia, i a Joan Anton Sapera i Fina, un net seu.
De seguida obrim la conversa, de seguida parlem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella sobre llibres i també parlarem sobre el, en aquest cas el Consell de... el Passebre Vivent de Castellaro, això exacte. De seguida parlarem amb un dels seus organitzadors, però abans, doncs, una mica de música. Escoltem Amor del Bo amb Sílvia Pérez Cruz i Rosalén.
Pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cos, recordant cada mirada, sense port i sense estada, jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Ai, amor, no estaràs sol. No em deixis pensar en dolor, jo et ploro perquè et tallaro, però em fa somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí que ens ha fet família. No em deixis pensar en dolor, jo et ploro perquè et tenyoro, però em fa somriure, m'ajuda a viure aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits, ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc, jo t'estimo de debò i et ploro, vull cantar tot el meu dol. Quan l'aire del record i el dol va florint de sol a sol, m'esgarrapo aquest dolor i celebro, vaig sentint amor. Amor del bo.
gel i fem un mar, com dos exagerats, com dos somiadors nats. La glòria és pels agosarats i tu i jo ja hem perdut el cap. Mentre les ganes de nedar contracorrent, sé que tu em fas més valent, és evident. Al teu costat puc volar lluny, més amunt i més lleuger que el fum. Tu tens diamants als ulls, el mapa dels meus astres. Si mai estic perdut, la llum que em torna a casa, el vent que em dóna impuls. Tu tens diamants, diamants als ulls. Tu tens diamants, diamants. Som mil ocells en un estol, units com un de sol, una harmonia en ple vol. Som els colors de l'aurora sobre els pols, tempestes de juliol. Tu fas que sembli fàcil viure sense fre, i quan perdem l'alè, tornar-ho a fer. Que m'has fet ric sense haver de tenir res, en un món que va al revés. Tu tens diamants als ulls, el mapa dels meus astres. Mai estic perdut, la llum que em torna a casa.
S'acosta el Nadal i una de les festivitats més destacades de l'any, i a més de ser especial aquesta època al Baix Empordà, existeixen propostes variades i que atreuen un públic d'allò més divers. Una d'aquestes activitats, potser, permeteu-m'ho dir, la més destacada de la comarca aquest Nadal, i cada Nadal, és el Pessebre Vivent, que s'organitza cada any a Castell d'Aro. Per això, i per avançar-nos alguns detalls de l'edició d'enguany, ens visita un dels membres de l'organització, en Josep Genís. Bon dia, senyor Genís.
Bon dia.
Quina edició ja celebren enguany del Pessebre Vivent? Perquè som un dels més antics de Catalunya, no?
El més antic.
El més antic,
nosaltres, sí, perquè fem 63 edicions, i les 63 edicions que fem, i el nostre pessebre va començar l'any 1959, i algun altre que diu que és el més antic va començar el 1962. Per tant, no hi ha cap dubte que van ser el primer pessebre a fer-se a Catalunya.
Hi ha competició, aquí, entre els pessebres vivents, però nosaltres, evidentment, no podem, no hi ha competició, no? Evidentment, no hi ha competició.
No,
és així,
no.
I ja està.
Ja està. començar, jo sempre ho he dit, no hi ha cap dubte, nosaltres vam començar una data, els altres pessebres vam començar cada un la seva data, i ja està. I això és molt senzill de fer.
Faltaria més. A quines dates podem visitar aquest any el Pessebre Vivent a Castellaro?
A veure, les dates de representació aquest any són el dissabte, dia 17, o sigui, comencem aquest proper dissabte, que farem una xocolatada per la Marató, o sigui, fesnata dintre de del Pessebre per la Marató. El diumenge 18, el dia 25, el dia de Nadal, el 26 de Sant Esteve i l'1 de gener. Aquest any acabarem el dia 1 de gener.
I quantes persones calen per crear un pessebre com aquest?
A veure, el pessebre de Castellaro, entre figurants i col·laboradors, o sigui, gent de l'organització, estem parlant d'unes 350-400 persones que necessitem per posar-ho en marxa.
Mare de Déu. Però... I trobeu tanta gent? Perquè sovint escoltem casos d'esdeveniments tradicionals com aquest que s'han de deixar de fer per falta d'implicació de persones, no? I aquí, si hem de trobar 300-350 persones, és una feinada, no?
Bueno, la sort que tenim a Castellaro és que això, és que vindre a fer el pessebre per la gent del poble i de Rodalies és una tradició. És una tradició que ens dona això, els 62 anys de representacions, ens ha donat aquesta tradició que és molt típica i tradicional en el poble, anar fent pessebre per la majoria de la gent del municipi de Castella.
Després, això arriba després de 2 anys de pandèmia, 2 anys en què doncs moltes activitats s'han hagut d'eliminar. Com ha afectat la pandèmia al Pessebre Vivent de Castell d'Aro? I després, també, si ara ja aquest any és de normalitat total o encara hi ha algun efecte de la pandèmia?
A veure, nosaltres els 2 anys de pandèmia només vam fer un any sense fer representació, perquè l'any passat sí que vam fer representació del Pessebre Vivent, van tindre a prendre totes les mesures que es demanaven des de la Generalitat, però complint mesures van poder fer el pessebre vivent l'any passat. I aquest any, pues, com de moment, a dia d'avui no hi ha mesures, doncs nosaltres el que fem sempre és prendre les mesures que es demanen des de la Generalitat per complir i fer complir les mesures perquè la gent pugui vindre amb la màxima seguretat per vindre a visitar el pessebre. Mm-hmm.
Per tant, diguem-ne, sí, per confirmar i també per confirmar l'excepcionalitat del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, diguem-ne, la pandèmia no ha fet que us hagi costat més trobar gent i trobar persones que vulguin implicar-se en la creació d'aquest pessebre?
No, per això que et comentava abans, la gent del poble que és majoritària que està fent el pessebre és una cosa molt tradicional, no? L'únic any que no vam fer pessebre, el primer any de la pandèmia, ens trucava a la gent per veure si organitzaríem algun tipus d'activitat. I l'any passat es va poder fer amb les mesures perquè els mateixos col·laboradors i figurants ens van demanar si fèiem pessebre, que tinguessin que prendre mesures. Ells van acceptar prendre totes les mesures que fossin poder fer pessebre. I bé, la gent està molt conscienciada i amb moltes ganes de fer-ho al poble.
Li anava a preguntar les escenes que podem observar en el Pessebre Vivent, però no farem spoiler. El que sí que li demano si ens pot dir, miri, no us perdeu aquest punt en concret, que és el que, per exemple, a mi m'agrada més, no? Quin és el seu punt preferit del Pessebre Vivent?
A mi el pasto que m'agrada més és el pessebre es representa el nucli antic de Castell d'Aro i en el barri de la Coma. Doncs quan hi ha un moment que surts del barri antic de Castell d'Aro, del nucli antic, i vas cap al barri de la Coma, hi ha el pasto que es diu el Mirador. Doncs el Mirador del Pessebre és el lloc on des d'allà se veu una vall que és on els que venen, la gent que ve a veure el pessebre, una vall que està il·luminada, i és des de, tu has de recórrer tota la vall que veuràs il·luminada. És el recorregut del pessebre. Digues que el pessebre que està d'Aro té un recorregut d'un quilòmetre i mig. Doncs quan estàs a aquest punt, vol dir que has de recórrer un quilòmetre aproximadament per veure tota aquella vall que està il·luminada amb llums per tallar les escenes, una part de, important de les escenes del pessebre de Cristina.
El pessebre va canviant amb els anys, s'hi van incorporant novetats?
Sí, normalment cada any posem alguna, mirem de fer alguna novetat perquè hi ha molta gent que es diu que és una tradició vindre a veure-lo cada any, per tant, els hi hem de donar una novetat cada any perquè la gent tingui la motivació per tornar al proper any, perquè si no dirien, bueno, pues ja l'he vist una vegada i ja no torno. I perquè torni a vindre la mateixa gent que potser ha vingut els altres anys, és mirar d'innovar cada any una part del recorregut. Molt petita, però anem innovant cada any part del recorregut.
I ens pot dir on trobarem la novetat d'aquest any o que ja cada espectador, cada visitant ho descobreixi?
Bueno, una mica està la gràcia que cada un descobreixi el que hi ha, però bueno, hem millorat molt l'escena dels Reis. Vam posar una estrella enmig del bosc, que significa on està sota ja l'escena dels Reis. Bueno, una mica de fer canvis en el recorregut a les escenes perquè la gent trobi alguna cosa diferent.
Anem a la part més pràctica. Dèiem, si no m'equivoco, ha dit el dia 17, 18, 25, 26 i 1 de gener, és això?
Sí.
La gent que hi vulgui anar, és recomanable que hi vagi molt, amb molta antelació, en el sentit de es generen cues o és fàcil d'accedir?
A veure, serem realistes, se generen cues, perquè hi ha molta gent que ve a visitar-lo. Jo a la gent que ve, sempre els dic a la gent, veniu com a mínim mitja hora abans i d'inici del pessebre, que és a les 7 de la tarda. Però tot i així no s'està perquè hi ha molta gent que ve abans. I la gent que ve abans a visitar el pessebre, perquè la seva espera sigui més a més en el castell del poble, es fa que hi ha uns pessebres que s'han fet, fan una exposició de pessebres i també hi ha una exposició aquest any del Casino Castellarenc, pues, que són gratuïtes, perquè la gent que ve abans d'hora la seva espera sigui més amena i pugui visitar les exposicions de pessebre i aquesta exposició que hi ha del Casino Castellarenc al nucli antic de Castellar.
Imagino que la satisfacció quan ja queden pocs dies perquè arribi i la satisfacció de veure el castell, el pessebre vivent de Castell Aro en marxa i ja en actiu, per tots els membres de l'organització deu ser important, no?, aquesta sensació.
Sí, nosaltres portem des del 17 d'octubre muntant el pessebre. Carai. Perquè nosaltres representem unes 50 escenes que són tradicionals, d'oficis i de la Bíblia, i escenes de la Bíblia. Per tant, vol dir que porta molta feina muntar-lo, i això vol dir que es porta molt de temps per muntar-lo.
Què és el més complicat de tota la preparació del pessebre?
Sí, és això. Si porta molta feina...
Sí, li preguntava quin és l'element més complicat, què és el que costa més per l'organització.
A veure, què costa? A veure, siguem realistes, tenim molta gent que ve a fi de figurant, però el muntatge que dèiem ara costa molt trobar canvi generacional
ja
a l'hora de vindre a fer el muntatge, perquè la gent que ve a fer el muntatge és ja gent que fa molts anys que fa el muntatge del pessebre. Les lampistes, la gent que munta les escenes, és una gent d'una edat força avançada. Què vol dir? Que ve molt poca gent a fer el canvi per muntar les escenes. I això és el que deia, estem dient a la Junta. Si no ve noves generacions a ajudar-nos, arribarà potser un punt d'aquí uns anys que quan aquesta gent que està fent el muntatge ara deixi de vindre per qüestions d'edat, sí, vindrà la gent que està darrere col·laborant com a figurant, donaran el pas o no, és el dubte que estem parlant.
Sí, no? El relleu generacional pel que fa al muntatge. Doncs esperem que pugui ser així, que es trobi la forma de trobar un relleu generacional com cal. Alguna cosa més que vulgui afegir? Algun consell a la gent que vulgui visitar el Pessebre Vivent?
No, que pues, molt senzillament que la gent vingui a disfrutar, que s'acosti a Castellaro, que és una tradició no només per Castellaro, sinó per els altres pessebres que es fan aquí a l'Empordà, que n'hi ha diversos, que vinguin a veure els pessebres perquè és una cosa molt tradicional nostra i que, com a tradicional que és, hem de mantenir, i la manera de mantenir-lo és que la gent vagi a veure el nostre pessebre, suposat, però també els altres pessebres que hi ha per arreu de Catalunya, perquè que quedi molt clar, nosaltres hem de mirar que vinguin al nostre, però també han d'anar, la gent ha d'anar a veure els altres, perquè cada pessebre és un pessebre diferent i una cosa diferent, i el maco és descobrir el diferent de cada lloc i les coses que hi ha a cada lloc.
Josep Genís, un dels membres de l'organització del Pessebre Vivent de Castell d'Aro. Gràcies per passar pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia i que vagi molt bé el Pessebre. Falten 8 minuts per arribar a les 9 del matí. Parlem de llibres i ho fem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Vosaltres?
També, molt bé, molt bé. Molt bé,
molt bé, perfecte.
Què expliques? Què ens recomanes avui?
Mira, avui us volia parlar de una mica també dels hàbits d'aquests dies de festes o pensant ja amb què la gent deu estar rumiant que què regalar i què no regalar i tot això. Voldria recordar, i ho hem fet diverses vegades, però per això no vol dir que hi puguin haver oients nous que ho escoltin per primera vegada i també que els que ja ho han sentit ho recordin, que hi ha llibres per tots els gustos i que entrar en una llibreria no vol dir que el que s'agafi, sobretot per a potser jovent que no sigui gaire lector, que el que s'agafi sigui una obra que avorrirà. O sigui, ens hem donat compte a la llibreria, sobretot amb els petits, amb els nens més petits, que això és, a vegades, esclar, els pares encara no acaben, no veuen molt què està passant quan una nena o un nen són molt lectors i, en canvi, un altre que és un germà i que ha crescut igual no ho és gens. Bueno, doncs probablement és que lectors ho puguin ser tots, però el problema és que no han trobat ben bé el llibre idoni, perquè hi ha molts nens que no volen llegir ficció, i nenes que no volen llegir ficció. Quan dic nens em refereixo a mainada, val? Per què? Doncs perquè el que volen és... tenen una curiositat constant, el per què, aquest per què constant dels nanos, i el que volen és llegir coses que els expliquin coses, però que els expliquin coses que els hi serveixin. Per tant, probablement nens que no siguin lectors no són lectors de ficció, però no vol dir que no puguin trobar el llibre idoni. I com que s'està fent meravelles amb tot el que és les editorials de juvenils i les editorials infantils, estan fent unes obres espectaculars, convidaríem a tothom, doncs, a dedicar, doncs, jo què sé, una estona, un dissabte a la tarda, una estona que podria ser fins i tot de passeig, doncs entrant a les llibreries i passejar per aquestes seccions, perquè segur que quedaran sorpresos si fa temps que no ho fan. I llavors, aprofitant tot això, volíem dir-vos que dos dels llibres que més s'estan venent per aquestes franges d'edat entre els 11, 12 anys, fins i tot nens i nenes de 9-10 anys són uns llibres sobre la sexualitat, i en aquest cas concretament el primer que es va escriure, que es diu La regla mola, i tot darrere, que s'ha publicat, El sement mola. És una obra divulgativa per a aquestes mainades, amb molta, molt elegant, molt positiu, explicant el perquè de totes les hormones, explicant el perquè de tota la biologia i les característiques femenines i masculines, i normalitzant absolutament, explicant doncs com funciona la regla, com funciona el semen, com ells poden acceptar-ho com un fet de la naturalesa absolutament positiu per ells i per tots plegats, i de quina manera, fins i tot per les nenes, pues una explicació dels sistemes de neteja, de tàmpacs, tot el que es pugui necessitar, eh? Però l'important és que aquests llibres estan contestant fins i tot preguntes que les mares o que els pares no s'havien plantejat, i ho han portat a un nivell de naturalitat que ho ha agraït tothom. Porten de la regla moda, porten ja 50.000 exemplars venuts, vull dir, estem parlant d'una obra molt ben feta. L'autora és una noia que es diu Cristina Torrón, i és mare, va néixer l'any 79, vull dir que és una mare jove, i després l'Anna Sàlvia, que també té una nena d'11 anys i un nen de 5, i és una psicòloga especialista en educació sexual. O sigui que estem parlant de gent la primera que us he dit, la Cristina Torrón, és l'il·lustradora, l'Anna Sàlvia és l'autora del text. També hi ha un tercer llibre que es diu El teu cos mola, vull dir que en tot cas aquest ja és més general per tots els dos sexes, i de debò que molt interessants a l'hora de respondre qüestions, a l'hora de normalitzar-ho, a l'hora d'acceptar les molèsties que pugui tenir en uns moments de principi d'experimentar-ho als petits, doncs d'acceptar-ho i d'entendre-ho, i la veritat, una ajuda pels pares per poder-ho explicar, normalitzar i facilitar. A les escoles, a les biblioteques escolars, és un llibre que ja no hi pot faltar, vull dir, creiem que ja ha arribat la informació a la majoria, nosaltres n'hem venut molts a biblioteques escolars, i són dels llibres més demanats de la biblioteca, vull dir, que ve a demostrar el que us dèiem, de que llegir no és només llegir ficció, sinó que llegir pot ser molt més que llegir ficció. I els nens tenen els mateixos gustos que els adults, eh? Vull dir que és allò, hi ha molta gent adulta que no llegeix, però que llegiria potser un llibre sobre un tema que li interessa i que sigui un assaig. Això està clar, ja també ho sabem, eh?
M'agrada aquesta recomanació, que, és a dir, recomanacions que trenquin tabús i que trenquin silencis, no?
Sí, perquè a més ja et dic, són obres pensades des de la professionalitat, des de l'observació de com la gent encara necessita respostes, de com fins i tot, vull dir, el cinema, la televisió i el que aquests nens veuen no els hi respon res, perquè, vull dir, estem parlant d'una naturalesa, vull dir, incòmoda en alguns moments, i tot això, vull dir, se'ls hi ha d'explicar bé, i evidentment...
Maretes, hem d'acabar aquí. Ja estem. Molt bé. Vinga, moltes gràcies per la recomanació.
Fins la propera, doncs.
Fins la setmana que ve.
Molt bon dia.
Adéu,
a tots.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Vinga, que el Supermatí torna demà a les 9, a les 8 del matí, com cada dia. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.